21, l'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai dels grups polítics municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls. Nova entrevista política aquí als nostres estudis. Avui és el torn d'Esquerra Republicana de Catalunya, un altre dels grups de govern de l'Ajuntament de Valls. Avui volem parlar específicament de mobilitat i per això tenim el seu regidor responsable, el Pau Tondo. Benvingut als nostres estudis.
Bon dia, bona tarda.
Molta feina, aquests últims mesos a la regidoria de mobilitat. Gairebé 2 anys que portes en el càrrec, però s'està materialitzant una mica, no?, la renovació que ha tingut aquesta regidoria i sobretot amb aquesta campanya que fa uns dies presentàveu amb roda de premsa, que és Per Valls, mou-te amb seny.
Sí, bé, sí que és veritat que des de que vàrem iniciar la nova legislatura i la presa de la regidoria de mobilitat, ens hem ocupat una mica amb els afers interns, diguem-ne, una mica de reajustar el que és la pròpia regidoria, bàsicament amb el que és la societat que la gestiona, que és PSAM, però a partir de ja hem fet una anàlisi de que era necessari iniciar una sèrie de campanya de mobilització amb seny i conscienciació a la ciutadania. Aquesta campanya té la intenció de sensibilitzar a la ciutadania i conscienciar-la sobre la importància d'una mobilitat sostenible. Creiem que Valls és una ciutat que, per la seva configuració, estava, diguem-ne, la gent acostumada a agafar el cotxe per tot, i per això ens hem dedicat a conscienciar en 4 àmbits. Un, amb el famós ús del patinet. El patinet elèctric s'ha convertit en un vehicle de mobilitat personal que està tinguent molta acceptació en el sector jove, sobretot pel seu preu i la llibertat de moviments que això implica, i hem de conscienciar la gent que patinet no es pot anar per damunt de les voreres, s'ha d'utilitzar el casc, no es poden anar a més de 25 km per hora, etcètera, etcètera. Haureu sentit que a tot arreu s'està legislant sobre aquest aspecte. També en quant al cotxe particular, és a dir, racionalitzar l'ús del cotxe particular, fer-lo servir quan cal, i a vegades potser quan no cal, doncs no cal utilitzar-lo. D'altra banda, també hem focalitzat la campanya amb l'utilització del bus urbà. Valls compta amb un bus urbà gratuït, la qual cosa no existeix en les ciutats properes de la nostra zona, però això comporta que s'hagi disparat l'utilització del bus i també comporta que el ciutadà faci un ús responsable. És a dir, l'ús no és un trenet turístic, l'ús que s'ha de donar és el necessari, i per tant demanem al ciutadà que col·labori per mantenir aquesta gratuïtat en el bus. Si això no es produeix, doncs evidentment s'haurà de revisar aquest aspecte. I finalment, en el camp de la bicicleta, doncs encoratjar la ciutadania l'ús de la bicicleta, perquè creiem que és un mitjà que serà el futur en els cascs urbans relativament petits com el de Valls, i més quan ja comptem amb una sèrie de bicicletes que tenen el suport d'un motoret elèctric que permeten que algun desavantatge que podia suposar la ciutat de Valls en quant a que hi havia alguna pendent, pues, es pugui superar. Per tant, creiem que aquesta campanya està destinada a millorar la mobilitat de la ciutat, i durant aquests 3 mesos, pues, podrem veure els cartells que específics de cada un de les 4 àmbits que hem referit en els llocs habituals de l'àrea de mobilitat.
A partir d'aquí també tot això ve amb una prèvia, no? El passat 24 de gener es va organitzar des de la mateixa regidoria una taula rodona per parlar de la mobilitat, i va haver diferents convidats procedents d'altres localitats, per exemple Reus, Olot. Comptàvem, per exemple, amb l'exalcalde d'Olot i també exconseller de la Generalitat de Territori, el Pere Macias. Una taula rodona que va ser un èxit.
Sí, creiem que des de la regidoria creiem que ens cal reflexionar una mica cap a on és el futur de la mobilitat a Valls. I per això vàrem pensar que una bona manera de donar, diguem-ne, el tret de sortida d'aquesta campanya de mobilitat Vota'm Seny i reflexionar una mica sobre el futur de la mobilitat a Valls, havia de comptar amb una, diguem-ne, una jornada inaugural. La jornada inaugural, sí, va tindre uns ponents de luxe. El senyor Pere Macias no sols és conseller, sinó és que a més és el comissionat de la Generalitat en el traspàs de Rodalies, i entenem que és un dels màxims experts i reconeguts de prestigi en l'àmbit del transport a nivell del país, però és que a nivell internacional també, és una de les persones que és molt rellevant, i vam tindre la satisfacció de poder-lo invitar i que acceptés la invitació. L'altre ponent també que vàrem tenir és el senyor Robert Casadevall, que és, diguem-ne, un professor universitari d'URB, ha participat en la confecció de la majoria de plans urbanístics de les poblacions de la demarcació del Camp de Tarragona. Ens va plantejar la idea de com Valls s'incorpora o no en el propi camp metropolità, aquesta àrea metropolitana que es vol crear entre Tarragona, Reus, Cambrils, que de vegades sembla que ens deixi de banda, i a vegades ens plantegem si com hi hem d'intervenir en quant al tema de la mobilitat. Les seves reflexions van ser interessants i van ser molt comentades. I finalment van tindre un ponent que jo crec que va ser una sorpresa per als auditors, per a l'auditoria, l'audiència, que va ser, diguem-ne, el Leo Blázquez. El Leo Blázquez és el CEO creador de totes les inputs de modernització de la mobilitat que han sorgit a partir de l'Ajuntament de Reus. Diguem-ne, l'Ajuntament de Reus en aquest camp ho ha fet molt bé, ha introduït una mobilitat sostenible i controlada amb molt, molt d'èxit. Pensem que l'últim congrés que hi va haver de mobilitat a nivell, diguem-ne, estatal, un dels premiats va ser precisament l'Ajuntament de Reus, i gran part gràcies a l'aportació de Leo Blázquez, i ens va parlar de coses que potser semblen en el futur, com el que han instaurat amb el tema de la ganxeta o amb el tema del transport o bus a demanda, que pot ser d'utilitat per a vegades pel que són els barris, o pel que puguin ser, diguem-ne, llocs que ens puguin incorporar el transport, diguem-ne, de bus, la ciutat, barri, àrea industrial, etc. I per tant, això ens va també, va ser un èxit. I pensem revertir-lo de cara a futures edicions, clar.
Aquesta taula rodona, també aquesta campanya per Valls Mou-te'm Seny, m'imagino que ja des de fa temps s'està treballant en el futur pla de mobilitat, i m'imagino que aquestes dues potes que ara feia referència han de donar llum a final de la legislatura a disposar d'aquest nou pla de mobilitat.
Sí, la intenció és disposar d'una actualització del pla de mobilitat que existeix. Ja existeix un pla de mobilitat. L'Ajuntament de Valls ja disposa d'un pla de mobilitat. El que passa és que aquest pla de mobilitat és de l'any 2014 i que s'ha d'actualitzar. I per fer-ho, el que els experts, i en aquest cas en els que vam tenir en la darrera jornada, ens van recomanar de que la generació d'un pla de mobilitat i la seva diagnosi s'ha de fer a partir de dades, val? Llavors aquí el que estem és incorporant dades, volem posar l'accent en quina ha de ser la nostra mobilitat en la nostra ciutat, i l'accessibilitat, diguem-ne, a tots nivells, tant en el que és el casc antic, en el que són els barris, en el que és la demarcació i el que és també la comarca i el país. Per tant, per fer-ho, el que necessitem són dades, i aquesta estem treballant per incorporar mitjans que ens permetin avaluar quants vehicles entren a Valls, quin tipus de vehicles entra a Valls, si són camions, si són inclús patinets, si són bicicletes, i cap on es desplacen i com es mouen. Per tant, el primer que hem de fer és tenir aquestes dades, i estem treballant, i avui mateix jo tenia una reunió amb altres companys de l'equip de govern, doncs per parlar també compaginar-ho també en els treballs que s'estan duent a terme per part de l'Ajuntament en el que són les zones de baixes emissions i, per tant, tindre dades per poder plantejar el que es farà en el futur. La idea és de que cada cop la mobilitat serà... no agafarem el cotxe i anirem d'un lloc A al lloc de destí, sinó que potser agafarem el cotxe, el deixarem en un punt, d'aquest punt agafarem un altre tipus de vehicle, pot ser un patinet, pot ser una bicicleta, pot ser caminar, i així successivament. És a dir, l'agafar el cotxe des de la porta de casa i anar a un lloc determinat i deixar el cotxe davant de del lloc on volem anar, això és, diguem-ne, és el passat. El futur serà utilitzar diversos mitjans concatenats de transport que ens permetin arribar al lloc de destí amb eficiència i rapidesa.
És a dir, hem d'anar cap a una mobilitat sostenible.
Exactament. Vull dir, sortir de casa amb el cotxe i els nens i voler aparcar davant del col·legi i deixar els nens davant de la porta del col·legi, això es converteix cada dia en una epopeia. És cada vegada més difícil i cada vegada ho serà més perquè senzillament no resultarà ni eficient ni sostenible i per tant hem de compaginar els diversos mitjans de transport que tenim, entre els quals, per exemple, el propi bus, que és un bus gratuït i que en podem donar satisfacció a la ciutadania. Per tant, hem d'estar atenents a les noves formes de mobilitat i sempre pensant que les persones són al centre de totes les nostres polítiques com a Esquerra Republicana. Nosaltres sempre hem pensat que la ciutat ha d'estar adaptada a les persones i no les persones adaptar-se a la ciutat. Per tant, la mobilitat del vehicle no és lo prioritari, sinó que lo prioritari és que la gent pugui accedir de manera eficaç i ràpida al lloc, no que hi pugui anar simplement amb el seu vehicle propi.
Anem als números, als comptes del 2025. La regidoria de mobilitat sempre li ha costat disposar d'un pressupost. És una regidoria que d'alguna manera se sustenta a través de l'empresa de ViaSam, que són bàsicament els parquímetres de la zona blava, però s'està treballant des de la regidoria també per comptar doncs, cada any amb un pressupost propi. Aquest també és un dels objectius del regidor.
Sí, home, la regidoria de mobilitat, la veritat és que la dotació pressupostària que es preveu per l'any 2025 és elevada, perquè si entenem que la dotació pressupostària s'està preveient que seria de més de mig milió d'euros, doncs entenem que, clar, és una dotació important. Però, clar, dintre d'aquesta dotació pressupostària important hem de treure doncs, el que representa el cost del bus urbà. I aquest cost és pràcticament el 80-85% del que és el pressupost de mobilitat. Per tant, el que pretenem i que per part d'aquesta regidoria s'ha intentat exposar és de que la mobilitat és una qüestió important per a una ciutat. Jo sempre dic que una de les qüestions més importants que tenen totes les ciutats és la seguretat, la mobilitat i la neteja, perquè si no hi ha mobilitat, la ciutat deixa de ser un nucli de comunicació per convertir-se en un poble, no? I llavors el que una ciutat vol és que hi hagi mobilitat i ordenada i sostenible. Per tant, s'han incrementat algunes partides del pla de mobilitat per la realització d'aquesta diagnosi que dèiem abans i totes les direccions, totes les accions dirigides a millorar aquesta mobilitat en el camp de la campanya endegada darrerament. També s'incrementa la partida de transport públic perquè, diguem-ne, es volen redefinir les actuals línies i la increment de la demanda per part de la ciutadania ha sigut quasi, com aquell que diu, doblar els registres que es venien donant a terme en anteriors exercicis, és a dir, el 2024 doblem el 2023, i el mes de gener, per exemple, incrementem amb més de 1.000 i escaig persones l'utilització del servei de bus respecte al gener de l'any 24. Per tant, l'ús es va cada vegada sent més elevat. Per tant, mantenim aquesta confiança de que podrem tenir uns pressupostos que siguin satisfactoris perquè la mobilitat i garantir la mobilitat de la ciutadania a Valls.
També fa uns mesos s'han adaptat els nous horaris de la zona blava. Ara, per exemple, els dissabtes a la tarda, excepte el Vilar, no cal abonar la taxa de la zona blava.
Sí, en el moment en què vam assumir la responsabilitat de la regidoria, vàrem fer una anàlisi que compartim, crec que amb la majoria de la ciutadania, i era que en moltes zones, els dissabtes a la tarda, era pràcticament inútil mantenir una zona blava que no era ni usada ni pels ciutadans ni tenia cap ús per millorar la rotació de vehicles de cara al comerç. És a dir, les zones blaves és un servei. Ho hem d'entendre com un servei perquè el que porta la zona blava és que hi hagi rotació de vehicles i que tothom tingui accés a poder estacionar en determinats llocs. És a dir, si no hi ha zones blaves, per exemple, ens trobem a vegades que hi ha queixes, durant el mes d'agost en què, per qüestions simplement d'horari laboral i de dallonses, doncs no hi ha zona blava, doncs hi ha queixes de perquè, clar, per exemple, hi ha carrers que no es pot aparcar, perquè, clar, el propi veí de la zona aparca davant de casa seva i el que ve de fora doncs no pot aparcar. Per tant, creiem que l'eliminació de les zones blaves els dissabtes a la tarda ha estat ben entesa per la ciutadania, molt ben entesa també per la plantilla, perquè això comporta tot un tema d'horaris i de gestió interna de lo que és la pròpia inèrcia laboral de ViaSam, i per tant els agents que estan realitzant una tasca que jo entenc, jo crec que és de gran mèrit i molt ben acceptada per el conjunt de la ciutadania, pues és clar, els dissabtes a la tarda treballar pues era una mica fumut. Ens queda aquesta zona del Vilar que entenem, i des d'alguns sectors pues, que, bueno, que com que és la zona, diguem-ne, de la zona més esportiva i encara hi ha una mobilitat i allí, diguem-ne, ens cal mantenir aquesta rotació de vehicles. Tot i això, estem constantment analitzant les diferents jornades, hores, fraccions, per tal de delimitar quins són els horaris que són més convenients i quins no.
A partir d'aquí, ens queda poc temps, de l'entrevista hem d'anar disseccionant, si pot ser, les respostes breus. Abans comptem amb dos aparcaments municipals, Sant Francesc i el Padi, també hi ha el servei de Park and Ride, també els aparcaments de vehicles elèctrics i també la projecció de nous aparcaments dissuasius que també hi esteu treballant des de la regidoria.
Bàsicament amb el que és els aparcaments de Sant Francesc o del Pati, la gestió la porta la concessionària en Park i per tant poca cosa, és la pròpia gestió de l'empresa. Les zones de Park and Ride creiem que són és una novetat que es va incorporar des de no fa massa temps i sí que han tingut un ús i que creiem que s'hauria d'ampliar per facilitar precisament el que dèiem abans: agafar el vehicle, agafar el tren, deixar el tren, agafar el vehicle, agafar la bicicleta, etc, etc. Per tant, és una zona que creiem que és una eina que hem de fer servir i que volem ampliar, inclús amb converses de pròpia DIF o Renfe, per tal d'ampliar-ho, igualment com a crear uns nous aparcaments disusoris a les zones, diguem-ne, d'accessos de la ciutat. Per què? Doncs perquè entenem que a l'interior de la ciutat, com menys cotxes hi hagin, millor. Com més utilització de vehicles sostenibles i com menys cotxes privats hi hagin dintre la ciutat, creiem que és millor. Per tant, treballarem per la creació de nous aparcaments dissuasoris. Finalment, en quant al tema de l'aparcament o zones de càrrega de vehicles elèctrics, estem ja al mes de març, finals de març, creiem que ja podrem començar les obres per a l'instal·lació de dos punts de recàrrega que suposaran quatre línies de punts de recàrrega efectiva, i la resta tenim ja els estudis molt avançats per tal de poder fer les licitacions i durant aquest aquest any, però en tot cas abans de finalització de la legislatura, fer una instal·lació d'aquests nous punts de recàrrega.
A partir d'aquí també, mira, dilluns 3 de març, veurem si hi ha més o no més trens a Valls, perquè acaba el tema de les obres, i que encara amb afectacions a Sant Vicenç de Calders, però situació ferroviària a la ciutat, i també una bona notícia en l'aspecte de l'autobús de línia, i és que la línia express Tarragona-Valls, amb dades que han sortit aquesta mateixa setmana del 2024, l'han utilitzat més de 178.000 viatgers. Això són dades positives, i també en l'aspecte del tren s'ha de treballar perquè es mantingui l'oferta que hem tingut en aquests mesos.
Home, començaré pel final i diré que la línia Valls-Tarragona és una línia de bus que és molt important. Té una freqüència i continuïtat molt important. Sí que és cert que jo, com a membre també del Consell d'Administració d'ATM, s'ha de polir alguns moments, perquè hi ha algunes fraccions horàries en les quals hi ha una concentració d'usuaris que el concessionari no pot donar l'abast, i de vegades doncs hi ha alguns petits problemes puntuals o grans problemes puntuals en el qual, sobretot en les sortides i entrades de facultats i institut, que els busos estan, diguem-ne, sobreocupats. Pel que fa a la situació ferroviària, home, jo dic que aquesta situació del túnel de Roda per baix va ser potser una oportunitat. Jo haig de dir que em sembla molt bé. Jo sé que s'han destinat ingents esforços per tal d'acabar les obres el més aviat possible, però no comptàvem que el 3 de març es poguessin acabar, i realment han anat rapidíssim. Les informacions que disposem és de que la situació ferroviària a partir d'aquesta 3 de març, doncs, potser no serà tan, no hi haurà tanta freqüència com la que hi havia ara, no ho sabem, encara no tenim informacions directes. El que sí que potser hi haurà seran busos directes a l'inici i a la final de la jornada entre Valls i Barcelona, amb parada Roda, i també ens imaginem que hi poden haver necessitats de que hi hagin d'haver intercanvis entre trens des de Valls a Sant Vicenç. Esperem de que les gestions que s'estan donant a terme a tots nivells fructifiquin i que ens permetin tenir una bona comunicació Valls-Barcelona, que jo crec que és determinant i importantíssima per al futur de la ciutat.
Veurem com evoluciona aquest tema. Ràpidament, l'última pregunta d'aquesta entrevista que fem avui a Ràdio Ciutat de Valls amb el Pau Tondo, regidor de Mobilitat. Quan tindrem la licitació del bus urbà? Que és una de les preguntes que des de l'oposició, sobretot el PSC, els apreta en els plens.
Jo diria que per mi la licitació del bus urbà hauria hagut d'estar ja fa molts anys, perquè portem una situació del bus urbà una mica estranya, en el sentit de que des de fa molts anys ens fonamentem en un contracte que es va fer en el seu dia, i això ja fa més de 20-25 anys. Dit això, la qüestió de la licitació del bus urbà està en estudi, s'ha fet ja en els estudis definitius, està prevista i està en mans dels tècnics, perquè ens trobem amb una mica un exocac. Una, per la necessitat de fer la licitació pròpiament, que tots hi voldríem tindre-la ja, crec que tothom, no hi ha ningú que no la vulgui tindre, i per altra banda també ens trobem aquells hàndics que ens van sortint com a bolets, com per exemple, doncs clar, una novetat que ens pot afectar tant la mobilitat com serà el que són les obres de les muralles. Llavors això, tot això ens fa una mica endarrerir els temes, preveure quines seran les noves necessitats i quines línies seran de bus són les que s'hauran de tenir en les prescripcions tècniques, e incorporar, per exemple, el que seria en el sector esquerre de la banda del polígon o barris. Per tant, la licitació està allí, però ens costa acabar-ho de polir per aquests motius.
Cal veure doncs, com evoluciona també aquest tema, moltíssims altres projectes, però se'ns acaba el temps en aquesta entrevista al programa 21 amb el Pau Tondo, regidor de mobilitat del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. Pau, moltíssimes gràcies per venir fins als nostres estudis i seguim parlant per qualsevol aspecte relacionat amb la mobilitat.
Gràcies a vosaltres i a disposar.